L'Institut Arnau Cadell, a Cugat Mèdia.
Ens trobem de nou a Ràdio Sant Cugat i avui amb l'Institut Arnau Cadell de Vall d'Oreig, com cada mes tenim a tots els alumnes de català que es converteixen en els creadors, els guionistes, realitzadors, productors i fan possible aquest programa que escoltareu a continuació. L'espai és possible també gràcies a la tecnologia. Ara mateix estem tots connectats amb una reunió de teleconferència i tots fem possible que aquest programa sigui possible. Molt bé, començarem avui escoltant una secció que parla de dies internacionals, d'acord? Tots, una gran part dels alumnes han decidit enfocar aquesta primera part en dies del mes de maig que són internacionals i reconeguts. Començarem parlant d'un dia que ens porta la Berta Font. Berta, el dia 1 de maig, què ens expliques?
El dia 1 de maig és el dia del treballador i ve de l'any 1886 als Estats Units. En aquell temps, els treballadors havien iniciat una lluita per aconseguir una jornada laboral de 8 hores i millorar les seves condicions a la feina. Fins llavors, l'única limitació que hi havia en alguns estats era la prohibició de no fer treballar una persona més de 18 hores seguides sense causa justificada. En aquest context, els sindicats amb més força d'aquell moment van decidir que a partir de l'1 de maig de 1886 la jornada laboral màxima seria de 8 hores i va amenaçar la patronal amb una gran vaga si no accedien a la seva petició. I a partir de llavors es va convertir en una jornada reivindicativa dels drets dels treballadors en sentit general, que és celebrada a major o menor mesura en tot el món.
Fantàstic. I ara la Irati. La Irati Mas ens parlarà dels dies 8 i 9 de maig.
Doncs en aquestes jornades de record i reconciliació rendim homenatge als milions de persones que van perdre la vida en aquest conflicte i recordem els seus sacrificis. Aquest dia honra la memòria de més de 80 milions de persones, les quals les seves vides van ser cobrades per la violència durant la Segona Guerra Mundial. Les persones de totes les ètnies i nacions, els que van morir en els fronts, a les trinxeres, durant els bombardejos, en els camps de concentració o van desaparèixer en el caos de la guerra. Considerem que aquests dies serveixen per no oblidar aquestes persones i evitar que repeteixin situacions semblants i que és molt important commemorar-los en la seva memòria.
L'Ona Borràs i la Duna Gascón ens parlaran del dia 17 de maig.
Aquest dia es basa a reivindicar els drets de llibertat sexual que tothom ha de tenir. La gent és constantment agredida per actes de persones homofòbiques o transfòbiques. I aquesta mentalitat s'ha de canviar, ja que tothom estima qui estimi, o sigui com sigui, ha de tenir els mateixos drets i sentir-se segures tal com són.
En molts països encara es defineix la transsexualitat com una malaltia de trastorn d'identitat sexual i un 80 d'ells és un crim i es pena mort. L'objectiu de reivindicar-nos aquest dia és fer que tota aquesta gent que està en contra d'aquesta realitat no vegi com una cosa ofensiva que encara que no estigui d'acord respecti i accepti aquestes persones.
Per tant, el dia 17 de maig, Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Molt bé, i ara, per tancar aquesta primera part de dies internacionals, la Mariona Azar ens porta una cançó. Mariona, per què has triat Pareja del Año?
Hem escrit aquesta cançó perquè s'està convertint en una tendència i un èxit en el món de la música.
Molt bé. Que és, de quin grup és, Mariona?
La canten Sebastián Yatra i Mike Towers.
Molt bé. Perfecte. És d'aquest any?
Sí, tant és molt bé.
Podries ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño.
I ara passarem a un tema que esperem, no? El tema que representaven Sebastián Yatra i Mike Towers, és Pareja del Año, és universal. Aquest tema també va ser universal, però esperem que mai es repeteixi. Escolta'm, Anna Mesquida, de què ens parlaràs avui? De quin dia?
Dia de l'alliberament de les persones del camp de concentració. I és que el govern fixa el 5 de maig com a dia per honrar les víctimes espanyoles del nazisme. L'any passat, 2020, va fer 75 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen, lloc, com molts altres camps, que va ser escenari de tortures, treballs forçats, execucions i morts en massa. Almenys 1,1 milió de persones, 90% jueves, van morir allà abans que el campament fos alliberat per les tropes soviètiques el 27 de gener de 1945. Aquest dia se celebra amb un sospir d'alleujament, perquè a ningú li agrada recordar les tortures que es van viure allà dins, tots els traumes psicològics que aquells camps de concentració han deixat, però per sort tot ha acabat i ara és ni més ni menys que memòria històrica i errors dels que hem d'aprendre.
Perfecte, molt bé. Sí, un dia d'alliberament que celebrem, el que no celebrem, òbviament, és el que has explicat, que et posa la pell de gallina. Molt bé. El dia 2 de maig, la Martina Latorre ens porta un altre dia internacional o nacional de celebració.
El dia de la mare...
Mira, el dia de la mare, el dia 2 de maig, Martina.
Sí.
Es fa anualment... I es fa aquí a Espanya, el Dia de la Mare. Ja sabeu que a altres països del món es fa en dies diferents. Aquells que tenim famílies estrangeres és molt complicat seguir realment el Dia de la Mare. Martina, explica'ns respecte a aquest dia d'on ha sorgit.
El Dia de la Mare és una festivitat anual que rendeix honors a la tasca maternal. Les mares són el principal suport emocional de les famílies i de la societat. És un dia de celebració que recorda la important tasca femenina dins del nucli familiar. A Espanya, el Dia de la Mare se celebra el primer diumenge de maig, per la qual cosa la data de la festivitat varia d'any en any. El 1908, als Estats Units, Anne Marie va lluitar per la idea de tenir un dia en què somrés a les mares. Va prendre com a inspiració la seva mare, que havia estat un gran exemple per a ella. Anne Marie va proposar la data com el segon diumenge de maig. Aquesta celebració pretenia reforçar els gestos familiars i el respecte cap a les figures maternes.
Gràcies, Martina. Ara l'Anna Matas ens parlarà d'una celebració del dia 2 de maig també. Anna Matas, això mateix, la Martina ens parlava del Dia de la Mare. Anna Matas, què se celebra també el dia 2 de maig aquest any?
El dia 2 de maig es celebra també la Festa de la Comunitat, que és una festa en la que es commemoren els fets ocorreguts el 2 de maig de 1808, quan el poble de Madrid va lluitar contra la invasió francesa. El 23 de març d'aquest mateix any, les tropes napoleòniques comandades pel general Joaquim Napoleó Murat van entrar en la capital espanyola intimidant la població. Els orígens d'aquest dia són que l'aixecament del 2 de maig es considera com el primer esdeveniment que donaria lloc a la Guerra del Francès. A Madrid, després de la signatura del Tractat de Fontainebleau, el 1808 i el posterior motí d'Aranjuez, el 1808 les tropes franceses van ocupar el territori regional. L'exèrcit fora comandat pel general Murat provocava malestar entre els ciutadans madrilenys, els quals es van veure obligats a conviure amb els ocupants estrangers i rebre maltractaments per part d'aquests.
Molt bé, i aquí ens ha portat una lliçó històrica que jo crec que tots hem après alguna cosa. I ara la Clàudia ens porta una cançó de la Julieta Venegas. Clàudia, quina cançó has escollit?
Doncs hem escollit Limón y Sal, de Julieta Venegas, que és un pop llatí que es va originar a Mèxic el 2006, i l'hem seleccionat ja que és una cançó que ens recorda a quan anàvem al cotxe amb els nostres pares i eren petits, que la cantaven, i hem volgut recordar aquella època.
No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
Y ahora pasem a al David Tomillero, al Kai Curti y al Nico Guberman, que ens parlaran de dies internacionals també. David, explica'ns, quins dies internacionals ens portes?
Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, perquè segons la Declaració Universal dels Drets Humans, la llibertat de premsa és un dret fonamental. I perquè això passi, ha d'haver llibertat de premsa. Així que el 1993, l'Assemblea General de les Nacions Unides va nomenar el 3 de maig com Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. Aquest dia va ser escollit perquè coincidís amb l'aniversari de la Declaració de Windhoek, on representants dels mitjans de comunicació africans van elaborar un document on es recollien els principis de la llibertat de premsa.
Kai, quin era el, diguem, el tema d'aquest any? Del Dia de la Llibertat de Premsa.
La llibertat de premsa, quan la informació com un bé comú.
Mira, Kai, t'hem perdut un segon, els temes de teleconferències i telecomunicacions. A veure si ens recuperem, Kai. A veure, molt bé. El Kai ens volia continuar parlant del Dia de la Llibertat de Premsa, també el Nico. Volia comentar aquest enguany, quin era el tema, no?
Hola.
Hola, què tal? Ara et sentim. T'havíem perdut, cap problema. Explica'ns quin era la temàtica d'enguany.
El tema del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa d'enguany, la informació com un bé comú, fa èmfasi en la importància de valorar la informació com un bé de tots i per explorar el que es pot fer en la producció, distribució i recepció de continguts per enfortir el periodisme. També és una oportunitat per a recordar als governs que és necessari respectar la llibertat d'expressió i per a conscienciar sobre els problemes de la llibertat de premsa i l'ètica professional.
I el Nico Guberman també vol afegir la seva informació. Digue'ns, Nico.
La Conferència Internacional 2021 està organitzada per la UNESCO i el govern de Namíbia i tindrà lloc del 29 d'abril al 3 de maig a Windhoek. L'esdeveniment serà una experiència física i digital i combinarà la participació virtual i presencial. Hi haurà fòrums regionals, esdeveniments paral·lels, conferències magistrals, mostres artístiques, projeccions de pel·lícules i molt més.
Fantàstic, molt bé. I ara passem a un Dia Mundial d'un animal, el Dia Mundial de l'Abella. Pau, quin dia se celebra el Dia Mundial de l'Abella?
Doncs sí, aquest dia se celebra el 20 de maig. Va ser aquest mateix dia de l'any 1734 quan va néixer Anton Jamsa, el pioner de l'apicultura. L'objectiu del Dia Internacional és reconèixer el paper d'aquests i altres polinizadors per a l'ecosistema. El desembre de 2017, els estats membres de l'ONU aprovaven la proposta d'Eslovènia per proclamar el 20 de maig com a Dia Mundial de les Abelles. Per commemorar aquest dia hem fet un recull d'algunes dades curioses de les abelles.
Fantàstic. Alejandro Rodríguez, tu tens dades d'aquest gran animal, insecte?
Doncs sí. Sabíeu que les abelles reina poden viure fins a 6 anys? Quan aquesta mor, la resta de la colònia tria una larva a l'atzar i l'alimenta amb gelea real. Aquesta esdevindrà en un futur la nova reina.
Molt interessant, Pau. Què més ens comentes de les abelles?
Sí, doncs només 7 de les més de 20.000 espècies d'abelles produeixen mel i cada any les abelles melíferes produeixen 1,6 milions de tones de mel a l'any. Una sola abella melífera visita unes 7.000 flors al dia i es necessiten 4 milions de visites per fer un sol quilo de mel.
I Alejandro, tu això ho sabies?
Doncs això no me la sabia, però aquesta segur que no se la sap ningú. L'abella gegant, coneguda pel seu nom científic Megachile Pluto, té una envergadura estimada de 6 centímetres.
Mare de Déu, Pau! Déu-n'hi-do,
oi? Doncs dit això, seguim al torn de paraula als nostres companys.
Molt bé, Pau, gràcies. Escolta, Megachile Pluto, no sé, però això sona a un superheroi o a una nova pel·li. Fantàstic, aquesta sí que no la sabíem, tenies raó, Alejandro. Doncs abans de passar al torn als companys, escoltarem una altra cançó, que jo crec que ens ve de gust una mica de música aquí, després d'haver sentit totes aquestes dades. La Paula López ens porta Ingobernable. Paula, per què heu triat aquesta cançó?
L'hem escollit perquè en els joves el flamenc no és molt comú i aquests cantants han sabut incorporar un flamenc modern en els adolescents.
No me vale con mis buenas intenciones. No me vale con mis buenas acciones. A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable, el amor de mis amores.
No me vale
ni una escalera para poder alcanzar.
dejarte ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte.
Deixem de banda en Tangana i comencem amb la nova secció que és Ens agrada opinar, opinar, ho diré bé, on els estudiants ens expliquen què els agrada. Marc Sallés, què t'agrada?
Doncs a mi pues, m'agrada molt practicar esports i practicar-ne de diferents tipus. Jo actualment els que practico són hípica, voleibol i dansa contemporània, però el que més m'agrada és la hípica, ja que m'hi vull intentar dedicar quan sigui gran. Aquest esport es va originar a Grècia i a posteriori va passar a l'imperi romà i així fins avui en dia. Jo crec que és un esport molt interessant i que et permet estar en contacte amb la natura i amb els cavalls. I dins del mateix esport tens diferents disciplines per triar, entre la doma vaquera, doma natural, salt, polo, horseball, western i altres categories.
Fantàstic, molt bé, molt interessant. I l'Anna Bono, Anna, tu, quin esport t'agrada?
Doncs jo també trobo l'hípica un esport molt especial, però no m'agrada el fet que els cavalls moltes vegades es puguin veure forçats a l'hora d'haver d'estar molta estona carregant una persona al damunt. Des del meu punt de vista, crec, però, que és molt positiu tenir un sentiment tan fort cap a una activitat física, ja que pot facilitar molt la pràctica i la motivació a l'hora de practicar-lo. Fer esport és molt important. De fet, es recomana practicar-ne de 3 o 5 vegades a la setmana per tal de tenir una vida plena i sempre acompanyar-lo amb una alimentació el més saludable possible.
Fantàstic, Anna. Has donat ara mateix les claus per a viure en equilibri bé, eh? Gràcies. Berta, a tu què t'agrada més de la ciutat on vius, de Sant Cugat?
El que més m'apassiona de Sant Cugat són les botigues del carrer Santa Maria, perquè sempre que vas pel carrer hi ha molt ambient i això fa que hi hagi vida al poble. La meva botiga preferida és SOS, ja que és una botiga de roba que a l'estil m'agrada.
Molt bé. I el Martí, què en pensa d'això, el Martí Los Santos?
Jo penso que anar a comprar sense necessitat és perdre el temps per consumir recursos del planeta sense sentit. A més, sentim que si no comprem, els altres són millors i això és una enganyifa.
Bé, dues opinions molt vàlides, les dues diferents. Clàudia, quin país t'agrada, no? O on t'agradaria viure i t'apassiona?
Jo, si pogués escollir un país per viure, no dubto que m'aniria a Itàlia, sobretot perquè el menjar típic d'allà, la pasta, és el meu preferit. També viure allà pel bon clima que fa sempre i la cultura. M'encantaria poder veure diàriament la Torre de Pisa, el Coliseu i el Panteó de Roma. Però, sobretot, crec que seria interessant canviar d'aires i experimentar el seu estil de vida diferent al que jo estic acostumada a estar.
I a la Berta Alvesa, què li sembla això d'Itàlia?
A mi també m'encanta Itàlia, ja que allà fan molt bona pasta i pizza, però preferiria viure a França, ja que és un país que està més a prop d'Espanya. M'agradaria visitar diferents monuments com la Torre Eiffel, l'Arc de Triomf, la Catedral de Notre Dame, i sobretot m'agradaria provar les famoses crepes d'allà.
Doncs Berta, ja saps, has anat algun cop a alguna altra banda de França, al sud o a algun lloc?
No, encara no, però tinc pensat anar-hi.
I tant, molt bé. Això és fer Guardiola i anar-hi, perquè està molt a prop, a més. Tenim aquí baix a 2 horetes, ja pots creuar la frontera, diguem-ne. Molt bé. A veure, l'Anna Bono, què en penses? Què t'agrada fer en el teu temps lliure?
Doncs aquí a Sant Cugat tenim una gran varietat d'activitats en les que la gent d'aquí, però també la de fora, ens podem sentir una comunitat i celebrar els dies més especials en companyia. L'esdeveniment que m'agrada més personalment és la nit del 5 de gener, en la qual se celebra que han de venir els Reis d'Orient. És molt maco veure tota la desfilada de carrosses i els somriures dels més petits.
Molt bé. I quina celebració li agrada a la Clàudia Gil? Què t'agrada, amb què gaudeixes més?
Jo també crec que la nit del 5 de gener és un dia molt especial per celebrar, encara que aquest últim cop no s'ha pogut fer com altres anys per culpa de la Covid. Però l'il·lusió mai es perd i tots es farem impacients a tornar a veure tota la desfilada de carrosses i les cares somrients.
Molt bé. Aquest any va ser diferent, Clàudia. Tu què vas fer el dia 5?
Jo vaig estar a casa amb els familiars de sempre, celebrant-ho tot i com podíem.
Molt bé, molt bé. Com a mínim va haver-hi regals, oi?
Sí, sí.
Bueno, això també és una petita part, eh? No són les carrosses i la celebració, però dona certa alegria als regals. Molt bé. La Mariona Noguera ens vol parlar d'història. Mariona, què t'agrada més de la història?
A mi, en general, m'agrada molt la història, tota sencera, perquè és un tema molt interessant que m'agrada, sobretot parlar-ne amb els meus companys o amics o gent que l'interessi. Però moltes vegades la resta de gent el troba avorrit, ja que a vegades es fa llarg i és una mica pesat, i crec que hauríem de ser capaços de trobar una altra manera d'explicar-ho perquè no es faci tan avorrit. He investigat una mica sobre el terme història i vaig trobar que prové del grec antic, que significava un aprenentatge de coneixement, i aquesta paraula mateixa venia derivada de savi, testimoni o jutge. Trobo que és molt interessant aquesta dada, ja que no han pogut ser testimonis directes de tota la història, però per això hi ha hagut gent que ha anat escrivint la història per nosaltres. Un dels meus historiadors preferits és Ramon Aramon, un dels fundadors de la Societat Catalana d'Estudis Històrics.
Interessantíssim, Mariona. I la Marça hi és. Mar, a tu t'agrada la història, també?
Doncs jo comparteixo l'interès de la Mariona per la història. Personalment trobo fascinant que haguem estat capaços de saber el que va passar fa milions d'anys. Trobo molt interessant el fet de descobrir els costums, cultura i maneres de viure de les nostres societats passades i com van començar i com van acabar. Crec que les generacions futures han d'aprendre de la història per evitar cometre els mateixos errors que els nostres avantpassats.
Molt bé, i quines societats són les que més t'interessen, societats antigues?
Doncs a mi les que més m'ha agradat estudiar o saber-ne d'elles han sigut la grega, la romana, la mesopotàmica i la prehistòria, però la part del neolític.
Molt bé, molt interessant. Tu, bueno, després d'aquest capítol d'història que sempre aprenem, parlem d'investigació. Martí Los Santos, per què t'agrada la investigació?
Sí. A mi m'interessa molt la investigació, ja que el nostre futur depèn d'ella. Per exemple, d'aquí pocs anys és probable que enviem fetus a Mart per veure si podríem sobreviure. I en aquest cas, és probable que per culpa de la sobrepoblació a la Terra estiguem obligats a marxar. Però els recursos els haurem de treure igualment de la Terra, no? L'única opció serà reduir la quantitat de fills.
A tu t'agradaria ser un d'aquests que va a Mart per investigar?
No.
No? D'acord. Però t'agradaria estar aquí fent el seguiment?
Sí, a mi m'agradaria estar des de la Terra fent el seguiment com va la investigació.
Molt bé, molt bé. I el Miquel Rocaspana, què en penses del que acaba d'explicar en Martí?
Bueno, doncs jo estic d'acord amb el meu company, ja que gràcies a la ciència i a les investigacions hem pogut evolucionar com a espècie humana. El tema del viatge a Mart em sembla un tema fascinant, perquè anys enrere era impossible pensar que podríem anar a viure a un altre planeta. Això i molt més demostra que les investigacions són el futur de la humanitat.
I escolta'm, Miquel, tu a part de creure i apostar per la investigació com el futur de la humanitat, de temes una miqueta més d'ara, de persones famoses, quin és el teu actor favorit?
El meu actor preferit és el Johnny Depp, ja que el considero un dels millors actors de l'última dècada. I doncs és un dels meus actors preferits perquè va participar en una de les meves pel·lícules preferides, que és Assassinat en Orient Express, i és el personatge principal de la meva segona paper de pel·lícules, Pirates del Carib. I doncs crec que la gent el jutja molt pel tema polèmic de les drogues i tal, però jo no em fixo en això i doncs per això mirar-lo amb els ulls d'un gran fan i no un crític.
Fantàstic. Mariona, tu estàs d'acord? A tu també t'agrada el Johnny Depp?
Jo t'he de dir que, Miquel, m'agrada molt el Johnny Depp com a actor, però em cau molt malament. O sigui, és que es veu com parla amb els periodistes i tal, que és un cregut i no el puc aguantar.
No, molt bé, Mariona, no has titat per davant, eh? Perfecte, fantàstic. A tu tens algun actor que t'agradi, Mariona, que puguis compartir, o alguna pel·lícula que hagis vist recentment que t'agradi?
La veritat que no tinc actors preferits, perquè tampoc sóc de fixar-me molt amb els actors.
Fantàstic.
Però, no sé, et diria algun català, tipus el Pol Rubio, un d'aquests.
Molt bé, fantàstic, fantàstic. Molt bé, i ara, abans de continuar escoltant l'opinió de què agrada i què no agrada als alumnes, escoltarem una cançó que ha escollit precisament la Mariona Zarà. Mariona, per què has escollit La Plata?
Hem escollit aquesta cançó en memòria de Pau Donés, que ens va deixar el juny de 2020.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de solo uno fuera.
Molt bé, continuem ara amb les opinions. La Mar Sallés ens parlarà d'impostos. Mar, què en penses dels impostos?
Doncs a mi personalment no m'interessa gens el tema econòmic, i si no fos perquè necessito aprendre a gestionar els meus diners, impostos, no parlaria del tema en la meva vida. I aprofitaré el màxim que pugui per seguir a casa i que d'això s'encarregui el meu pare, que se li dóna bé.
No puc. Està molt bé aquesta filosofia, molt bé. Mariona Noguera, tu també opines igual?
Sí, sí, jo, per contrarrestar l'opinió negativa d'abans, ara et dono la raó, Mar. Crec que no és un tema gens apassionant, és més aviat avorrit, però crec que tots n'hauríem de saber uns mínims, i ja que en el col·le, si no fas economia, no n'aprens, hauríem de ser capaces de ser autodidactes i aprendre nosaltres soles.
No sé, Mariona, si saps això que es diu de que la vida tot té solució, excepte pagar impostos i evitar la mort, no? Però per això és cert que de moment, si ho podeu deixar en mans d'algú que ho porta bé, fantàstic. Molt bé, Anna, els exàmens. Anna Bono, què penses dels exàmens?
Doncs, com a la majoria dels estudiants, no m'agraden els exàmens, ja que crec que moltes vegades no demostren el que realment hem treballat o sabem, i també perquè, des de la meva opinió, no serveixen de gaire cosa perquè ens aprenem tota la informació per després escopir-la. 4 dies després no ens en recordem. Personalment, crec que s'haurien de poder reconstruir o canviar alguns aspectes relacionats amb l'estudi.
Clàudia Gil, opines igual? Creus que els exàmens serveixen d'alguna cosa?
Sí, jo comparteixo totalment l'opinió de l'Anna, ja que, per exemple, pots tindre un mal dia i que l'examen no et surti bé, i per culpa d'això et perjudiqui a la nota final. Jo preferiria que els exàmens no comptessin tant a la nota final i compaginar-ho amb altres treballs, i d'aquesta manera tenir més notes per avaluar que comptessin per igual.
Perfecte. I ara la Berta Alvesa ens vol parlar de ciència. Tu què en penses? Et t'agrada la ciència?
Doncs jo sóc una persona molt poc científica, és un àmbit que no m'agrada gens ni se'm dona bé, i realment ho trobo interessant però em costa molt d'entendre-la. En un futur m'agradaria més estudiar el batxillerat social.
Perfecte, i de batxillerat social passem a l'art. Martí Los Santos, què en penses de l'art i la cultura?
Crec que en aquesta societat falta molta cultura musical i artística en general. Potser en comptes d'aprendre coses de memòria que després ens oblidarem, podríem treballar i desenvolupar molt més la creativitat.
Fantàstic, Martí. Ja sabeu que la creativitat és una de les habilitats que diuen que ens salvarà la humanitat en el futur, a part de la tecnologia i la investigació. Molt bé, Martí, gràcies. I ara tanquem programa. Hem arribat a la final del programa que fem amb l'Institut Arnau Cadell i Ràdio Sant Cugat, que emetem doncs, un cop al mes en el marc d'un espai dedicat a instituts a la ciutat. I tanquem el programa amb una cançó que han escollit els alumnes, i prepareu-vos perquè algú m'ha de dir per què li agrada aquesta cançó, que és Besos, de Canto del Loco. Per què us agrada aquesta cançó? Per què l'heu triat?
Bueno,
Clàudia, digues. Clàudia Arroyo.
És una cançó. Sí. Energia.
Molt bé, és una cançó que ens dona bona energia i bon rotllo. Doncs així, amb aquesta energia, tanquem el programa de l'Institut Arnau Cadell i Ràdio Sant Cugat. Fins la propera.
Que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven. Se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás. Que más darás si mal o bien. Mucho metro sexual y faltan besos. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde siga habiendo besos, pero por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y eso es lo que quiero. Que ya te quieren, no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos.